Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Sigueu molt benvinguts a un nou programa Veus, recull de les veus que han sonat els informatius d'aquesta setmana. Dilluns 13 de febrer, un dia assenyalat per aquest mitjà, dilluns 13 celebrava el Dia Mundial de la Ràdio. Un dia propici per a reflexionar sobre l'estat de salut d'aquest mitjà de comunicació. En parlàvem centrant-ho en l'àmbit local. A l'Escala, la ràdio municipal va obrir micròfons l'any 1984. Actualment, gràcies als avenços tecnològics i a la feina especial de la xarxa, es pot dir que es troba en un bon moment. Il·lustràvem aquesta notícia amb la veu de qui us parla, Abel Font, i també la del col·laborador Joan Brugués.
Un dia com avui, doncs, convida a fer una mica de recordatori del mitjà ràdio que tenim a l'Escala, en aquest cas el nostre local des de 1984, i tothom tindrà una anècdota, una història o algun dia recordar en presència de la ràdio. La ràdio ja ha sigut molt present a la vida diària de l'Escala. Però, sobretot, un dia com avui hauria de servir també per pensar en futur i veure la vigència que té el mitjà ràdio quan tantes vegades se l'ha intentat matar, ho deia la ràdio, quedarà superada per la televisió. La ràdio quedarà superada per internet. La ràdio hauria d'haver estat superada per tants de mitjans al llarg de la història que, mira, totes aquestes prediccions han sigut ben falses i avui en dia veiem la vigència que té, la quantitat d'audiència que arriba a tenir a nivell global i a nivell local. Em sembla que des de l'Escala hem d'estar ben satisfets de la ràdio que tenim i, en tot cas, treballar i pensar per millorar-la, que té molt i molt de camí a recórrer.
Jo me'n vaig incorporar ja el mateix dia, més ben dit a la nit, que va ser amb aquella transmissió que es van fer, com van poder, per dir-ho d'una manera, del partit de futbol amb la inauguració de llums, entre les que recordo que era l'Escala Verges, i a la porta de l'entrada, en Carlos Pous, amb un walkie-talkie, aquella, doncs me'n ve i me posa el walkie-talkie davant, i me fa unes preguntes. Què és això? Allò que dius, ostres, que te posin... Hem creat una ràdio a l'Escala i tot això, i mira, te volia fer unes preguntes. Ah, bueno, vinga, què t'assembla? Què és? Bé, allò que les preguntes clàssiques. I bé, i esclar, entrem a veure el partit, i allò que ja començo cap a rumiar. Una ràdio a l'Escala, una ràdio a l'Escala. Jo aquella època, com que sempre estava per tot i estava fotut per tot, jo has d'anar a saber què és això. I sí, me'n vaig anar cap allà on eren els vestidors del camp de futbol, estem parlant del camp de futbol vell, i li dic, bueno, explica'm un xic. Diu, mira, han creat, i me va explicar així la història, en Miquel Pagès, en Jaume Callol i en Xavier Ballesta, i m'ha explicat així com m'havia embrionat a la ràdio. I esclar, i mira, jo he pensat que vam tenir el futbol, ens agradaria fer la transmissió del partit, però esclar, no en tenia ni idea. I jo, bueno, doncs vinga, va, som-hi. I no es va córrer més que pujar a dalt dels vestidors, i des d'allà van fer la transmissió com van poder.
Les últimes novetats que s'han vist a nivell de ràdio, doncs, ja els hem aplicat també a l'Escala, el fet de... Hem deixat de ser una ràdio per FM, o en tot cas de ser per FM i prou. Hem deixat de ser una ràdio que s'ha d'escoltar al moment allò que surt per antena, sinó que a dia d'avui podem escoltar allò que vulguem al moment que vulguem. Que m'agraden les sardanes, les escolto a les 12 del dissabte o a l'hora que me convingui, si em connecto a la pàgina d'internet. Podem tenir la ràdio en el mòbil i veurem com anirà evolucionant i ens anirem posant al dia també de diverses novetats. La ràdio s'adapta a qualsevol de les novetats tecnològiques que van apareixent al món.
Déu-n'hi-do, com ha anat evolucionant el món de la ràdio. Tampoc ens ho pensàvem que arribéssim allà on estem ara, però bé, sí, anem vistes de tots colors i ara penso que la ràdio està en un bon moment. També hi ha fet molt internet, jo penso que ha donat un gran impuls, tot i que sempre hi havia allò que amb la ràdio, amb la televisió, potser desapareixerà. La ràdio amb el vídeo potser desapareixerà. La ràdio en tot el que anà sortint, però la ràdio ha anat sobrevisquent i esperem que per molt d'anys sobrevisqui i que, bueno, i que nosaltres doncs, hi podem col·laborar i podem aportar tot el que podem i que hem vist que Ràdio L'Escala ha anat tinguem bons moments més baixos, però de moment estem continuant i amb molt bona salut i esperem que per molt d'anys puguem continuar.
La xarxa territorial de museus de les comarques gironines es consolida com a plataforma de suport als museus de la demarcació. Divendres es va fer la reunió de balanç del primer any de funcionament d'aquesta institució. Víctor Puga, alcalde de l'Escala.
És una xarxa importantíssima per al territori gironí. De fet, és una experiència pionera a territori Girona, comarques gironines, però també es reproduirà a Barcelona, Lleida i Tarragona. Nosaltres hem sigut els primers i estem contents. Jo crec que la xarxa que s'està teixint, les sinergies que es produeixen entre els diferents museus, és bo que estiguin coordinades, i en aquest cas la Generalitat i la Diputació són els que lideren aquest projecte. Els tècnics hi participen en reunions puntuals, i en definitiva el que es tracta és que a partir d'aquesta constitució, d'aquesta xarxa, hi hagin eines que afavoreixin aquesta comunicació, aquesta interrelació entre els museus, que hi hagin eines també o hi hagin contribucions econòmiques perquè sigui possible tota aquesta difusió cultural de recerca que duen a terme els museus. I a l'Escala en tenim dos representants, un que és el MASLE, nosaltres hi anàvem en representació del MASLE, el Museu de l'Anxova i de la Sal, però també en el nostre terme municipal tenim Empúries, que òbviament és de la Generalitat, el MAC, i també la seva directora, Marta Santos, també va participar en aquesta trobada, presidida pel conseller Vila, per la Diputació i per tots els alcaldes que tenen museus registrats i que formen part de la xarxa, i tots els tècnics també hi col·laboren. D'entrada, el tema econòmic és fonamental. No només es crea la xarxa, sinó hi ha sota de contingut i s'explica què la motiva, sinó que a més hi ha un pressupost, una consignació i, per tant, també una aportació a cadascun dels museus. L'Escala ha rebut la seva quantitat i això ens ajuda a desenvolupar les tasques que són pròpies del museu.
Comentàvem encara dilluns com continuen les obres del front marítim, ara actuant al port d'Emperris, on s'estan refent els serveis. En breu es començarà a actuar a l'esplanada de la Punta. Sonava la veu de Josep Bofill, regidor d'Urbanisme.
S'ha actuat bàsicament des del port d'Emperris fins a la Punta, en aquest tram, on s'han derrocat i s'han canviat, ja s'han substituït aquests serveis de clavegram i impulsió de la zona de bombeig. I actualment, aquesta setmana, s'han fet els canvis de circulació en els carrers Bonaire i Codolà, s'ha tallat aquesta zona perquè les màquines ja estan actuant just en aquest punt. També el que s'ha fet, com es va fer a la primera fase, és mantenir aquests passos a les vivendes i en els locals comercials, i a l'última zona de lo que és de tocar la punta ja s'ha actuat ficant el formigó a lo que seria la base de l'últim paviment que s'haurà de posar. L'enderroc de la zona del port d'Emperris per la continuació de la substitució de serveis, i després ja s'anirà cap a la zona de la Punta també per enderrocar el que són els paviments. Aquesta setmana també està previst treure provisionalment el monument de la dona dels pescadors per refer la base, la base del mateix monument, i després posteriorment tornar a recol·locar en el mateix lloc.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimarts, 14 de febrer, l'alcalde de l'Escala qualifica de falsedat l'acusació que havia fet la setmana passada el portaveu de Convergència Democràtica, Robert Bosch, quan havia apuntat que l'equip de govern hauria facilitat la instal·lació de grans superfícies comercials a l'Escala amb la modificació de plans parcials. Al programa Línia Directa del dilluns, Puga parlava també de temes de joventut, mostrant-se gratament sorprès per la bona arrencada de l'espai jove L'Esbotzada. Víctor Puga.
Aquí se'n pot parlar molt. En moments en què el petit comerç segurament no està en el seu millor moment i segurament se'ls ha d'ajudar més i s'ha de treballar plegats i s'ha de fomentar l'associacionisme i veure de quina manera entre tots millorem un petit comerç a l'Escala, que és essencial per la cohesió social i per l'activitat del casc antic i en altres espais. En aquests moments, dir això, quan segurament alguns estan patint, queda molt bé i segurament mereix algun aplaudiment per part d'algú, però home, jo crec que val la pena dir la veritat. I en aquest cas això no és veritat. Nosaltres som els únics que portem en el nostre programa l'elaboració d'un POM, un pla d'ordenació urbanístic municipal. El POM és el que qualifica els espais i el que diu, mira, en aquest espai es pot fer aquest ús i en aquest espai no es pot fer. I aquí, amb aquesta eina, és la que hem de treballar per procurar que tingui sentit tot el que és la trama urbana, tots els usos que s'hi poden fer dins del terme municipal, i aquí és on s'ha de treballar això. I jo crec que érem els únics que ho portàvem amb aquesta voluntat d'ordenar. Penso que Convergència no ho portava en el seu plantejament d'inici, en el seu programa electoral. Home, això ho diu molt. Això ho diu molt a favor de Convergència, que entén que aquest tema, que és aquí on s'ha de resoldre, no el proposa, i nosaltres l'hem proposat, perquè tenim l'experiència, sabem el que ha passat i val la pena això treballar-ho. Per tant, home, es queda molt bé dir-ho, però la realitat és molt diferent. Jo entenc que és un projecte de molt llarg recorregut, era una necessitat apostar per la joventut, més que una necessitat era una obligació, i això és el que ens ha mogut a fer-ho. que puguem fer una valoració amb un temps tan curt de vida d'aquest espai, doncs ja es fa difícil, perquè això ha de ser l'embrió d'un futur, d'una futura àrea de joventut que tingui el seu pes, que sigui, doncs, doncs que tingui la seva entitat i que pugui col·laborar en molts àmbits de, doncs, del nostre municipi, i per tant estem tot just començant a caminar. És veritat que déu-n'hi-do l'activitat que hi ha ja pels pocs mesos que té de vida, però en qualsevol cas jo vull insistir en que no podem valorar l'espai jove per si es fa un campionat en un moment donat o per si fa un curs en un espai i si venen 5 persones o en venen 10 o si fan una assemblea i són pocs o molts. Jo crec que seria molt injust valorar-ho així, perquè jo crec que la valoració ha de ser d'entrada positiva pel fet de la iniciativa, i jo crec que hi hem de contribuir tots, hem de poder fer un espai atractiu, hem de generar activitat, hem d'intentar seduir els joves perquè hi puguin participar, i al final aquestes responsabilitats compartides que tenim tots és el que ha de fer que aquest espai de joventut, doncs, produeixi fruits. Però quan veus dades, doncs et fas una mica la idea de la importància, tant com dius, de l'entitat que té aquest, el MAC Empúries, i per tant que ho tinguem aquí a l'escala, doncs això és una qüestió extraordinària, accidental, una qüestió, doncs, que tenim la gran sort de que està dins el nostre terme municipal i que Empúries és l'escala i que l'escala és Empúries, ho hem dit en moltes ocasions. Per tant, són dades importants i val la pena.
El sueldazo de l'ONCE deixa un premi de 240.000 euros a l'escala. L'afortunat rebrà 2.000 euros al mes durant 10 anys. Il·lustràvem aquesta notícia amb la veu del venedor de l'ONCE, Sergi Ibars.
En veritat, molt content, perquè des que vaig començar estic aquí a l'escala, porto 2 anys i mig, i bueno, sempre és alegria donar premis, i més quan és un import, de l'import que s'ha donat aquest cop. Estic al bon preu, i si no també aquí al mercat de fruita i verdura on hi ha la biblioteca. Única el premi s'ha donat per circumstàncies substituint amb un company al llarg dels pescadors. He donat algun premi molt petit. Fa un any que vaig donar aquí també a l'escala 4 cupons de 500 euros cada un.
L'alberg d'Empúries és el segon de Catalunya en més activitat, per darrere només del de Coma-ruga. L'any 2016, en port noctari, 30.000 persones. Aquesta xifra supera la de l'any anterior, 2015, i es preveu que sigui similar a la d'aquest any 2007. La tendència a l'alça també s'experimenta en els 20 albergs de la Generalitat, el que confirma la recuperació del sector. Escoltàvem en aquesta notícia les veus de Montse Saurí, directora de l'alberg Empúries, i Agnès Fàbregas, coordinadora territorial de joventut a comarques de Girona.
De fet, vam tenir 30.000 pernotacions, i aquí, doncs, són de diferent manera. Tenim pernotacions amb escolars, amb un programa que es diu L'estiu és teu, que són colònies de 8 dies, tot el mes de juliol i agost, i una setmana de setembre. I després també fem el programa de vacances en família, que és els caps de setmana, que, o en ponts. Hem notat d'anys cap aquí que anem augmentant. Vull dir, l'alberg abans era un alberg de 60 places, i des del 2002 es va fer la reforma i és de 214 places. Hi va haver un any que sí que havíem fet bastantes, però tant com aquest any no. I aquest any 2017 apunta en que farem tant o més que l'any anterior.
A més, les enquestes que es passen als usuaris a nivell de satisfacció, de tracte, d'instal·lacions i dels serveis obtinguts, en el 80% de les enquestes el resultat surt que molt bo. I el que podríem dir és que el que és l'alberguisme i pernoctar en els albergs i tornar a fer servir aquestes instal·lacions a l'hora d'escollir, a l'hora d'anar-te'n de vacances amb la família o els joves de viatjar, podríem dir que està en augment des d'un fa uns 3 anys cap aquí. És un allotjament que els preus són més assequibles i el que t'aporta l'alberg, per exemple, de poder conviure amb usuaris i amb persones locals, de poder conèixer, dista molt del que és un hotel, i a més les instal·lacions dels albergs han anat millorant i han anat guanyant molt i es poden equiparar més o menys al que poden ser els hostals o diferents hotels.
a part dels programes que estan molt ben explicats i que sortim i tenim més ventall de publicar-nos i donar-nos a conèixer, crec també que és per l'entorn que tenim, el tenir les ruïnes d'Empúries aquí al costat, haver-hi els aiguamolls, per les escoles és molt còmode venir aquí i no fer servir massa el transport per poder fer les diferents activitats. Jo crec que és la situació també, i a l'estiu, clar, evidentment, podries travessar el carrer i ja tenen la platja i no han de tocar el cotxe.
En el cas específic d'aquí l'Escala, el que s'ha valorat juntament amb la direcció de l'alberg és que el que cal és posar climatització tant a les habitacions, perquè hi fa molta calor a l'estiu, com al menjador. Llavors, també una de les inversions previstes per aquest 2017 és la sectorització de la calefacció, que no hagi d'anar tot un sistema central, sinó que segons la zona de l'alberg, on hi fa més o menys calor, es pugui baixar o pujar la calefacció, i llavors també la instal·lació de palaques solars per estalviar energia. I aquestes són les tres inversions pròpies de l'alberg, que es faran a l'alberg de l'Escala. Llavors, com a general a tots els albergs, el que es farà és el canviar mobiliari i arreglar i condicionar i pintar, però això és en general a tots els albergs que ho necessitin.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimecres 15 de febrer. Els contenidors en superfície a la punta ja són història. Ara fa 15 dies que els veïns de l'entorn de la platja ja poden utilitzar la bateria de contenidors soterrats, equipats amb tecnologia per a la compactació dels residus. L'Ajuntament es mostra molt satisfet de les primeres setmanes de funcionament. Robert Figueres, regidor de serveis.
Ara fa unes dues setmanes que ja funcionen, estan amb el seu ple funcionament, aquests contenidors autocompactadors que aboquen 5 fraccions. Hi ha el rebuig, hi ha els envasos, hi ha el cartró, hi ha el vidre i hi ha l'orgànica. Tant el rebuig com el cartró com els envasos funcionen amb autocompactant i equival el rebuig amb 10 contenidors dels verds que hi havia de superfície i els envasos i el cartró amb 5. Això permet que en un sol lloc de recollida agafem tota aquesta zona de la platja i els voltants. L'orgànica funciona normal, és d'abocament normal, i també supleix una mica tots els contenidors que també hi havia en superfície, tant de vidre com d'orgànica. De moment, amb aquests 15 dies que portem de funcionament, estem molt contents del resultat que ha donat, creiem que és una molt bona eina i animem els veïns i la gent que ho faci servir, i sobretot des d'aquí demanem, que ja s'està fent, que se'n faci un bon ús, que se vigili amb els regalims, quan es porten les bosses, que no quedi brutícia pel voltant, i si en fem un bon ús, creiem que amb aquesta zona de contenidors autocompactadors solucionarem tot aquest problema que teníem aquí a la zona de la platja, del poble, del tema escombraries. Aquí a la punta, a l'estiu, amb temes de juliol i agost, sobretot, quan hi havia més afluència de gent, teníem al voltant d'entre 6-7 contenidors de rebuig. Serà el mateix, en vez d'anar a la punta, els hauran d'anar a tirar aquí, que és aquí al costat, és aquí mateix, i tant amb paper com amb paper i cartró i envasos també era el mateix. N'hi havia 2-3, depèn de les temporades fortes, i això ja agafa de sobres aquest abast i molt més per abocar. Per tant, de cara als veïns, només demanem que hi hagi el màxim de bonus com fèiem fins ara, i el funcionament continuarà tot com havia sigut aquests darrers anys.
La bona resposta del públic ha fet que l'activitat del Cafè Filosòfic a la Biblioteca Municipal de l'Escala es consolidi en la programació regular. La tertúlia es va començar a oferir el 2015 i va a càrrec de l'Escola de Filosofia El Pou, de Girona. Escoltem Lídia Solés, directora de la Biblioteca, i Josep Maria Carbó, de l'Escola de Filosofia El Pou, de Girona.
Vam acordar que oferíem un parell de mesos per veure si agradava l'activitat i si funcionava i si venia gent. I llavors doncs, vam veure que tenia molt bona acollida i vam decidir continuar. La veritat és que tot el 2015, 2016 i la part d'ara de 2017 que hem fet, sempre ha vingut molta gent, agrada molt, tots els temes que hem proposat donen molt de peu a conversa, diguem, i és una manera doncs, que la gent té de comunicar-se entre ells i d'opinar sobre els temes que es parlen.
Des de l'any 2003, vull dir que se'ns va ocórrer una sèrie de gent que ens agradava la filosofia, en el sentit de filosofia pràctica, filosofia de vida, no tant filosofia acadèmica, doncs ens va ocórrer fer una escola per aprendre doncs, a buscar la veritat i a ser inquiets, i vam començar a fer activitats. fèiem cursos, fèiem xerrades, fèiem tertúlies, fèiem sopars filosòfics, fèiem conferències, i això es va anar, certes activitats es van anar cohesionant, van anar lligant, i algunes ja s'han situat a diferents llocs, no? I ara n'hi ha que han tingut com cert èxit, com els cafès filosòfics, vull dir que a la gent no li sol agradar, i ho anem perpetuant, perquè és com l'objectiu de l'escola és ajudar que la gent sigui crítica, que la gent sigui, sàpiga argumentar, que la gent sàpiga consensuar idees, sàpiga fiabilitzar les informacions que es donen. És a dir, bàsicament la idea fonamental és que estructurar la ment, ser rigorosos en els plantejaments, ser racionals i coherents, una mica el que potser avui al nostre entendre falta més, no? Una certa profunditat en el tractament dels temes quotidians.
És una mena de tertúlia, el que passa és que ara hem començat a fer diferents tipus. Hi ha vegades que s'expliquen contes filosòfics, que tenen un rerefons, llavors hi ha altres vegades doncs, que es proposa un tema i la gent opina sobre aquest tema, i una tercera modalitat és la de la gent proposen diversos temes i llavors d'aquests temes se n'escullen dos o tres i es parla sobre aquests temes que s'han proposat.
La gent participa molt perquè tothom té una filosofia, tothom té una manera d'entendre el món i donar veu a que la gent pugui expressar-ho és una cosa molt gratificant i molt interessant, perquè quan la gent explica la seva manera de pensar, s'escolta a si mateix i és la manera de que vagi estructurant el pensament. Per tant, això és molt, molt interessant. No n'hi ha prou que la gent expliqui i es desfogui, sinó que és molt interessant que també la gent escolti i després rebi una resposta, no? Una mena de fonament això, contrasto, què et fa pensar que això és així, és a dir, aquesta interpel·lació més, que seria la part més d'escola, no? On a vegades et diuen tu poder parles massa, poder hauries d'aprendre a escoltar més, o repeteix això que has dit perquè t'has enrotllat molt, fes-ho més resumit amb una frase. Són com activitats que, diguem-ne, en una tertúlia normal poder no les faries, però aquí, com que el context és d'una escola, la gent ja ve predisposada a participar i acceptar doncs, les crítiques que fem quan cal. Ja no ho fem a tres centres cívics, ho fem a Santa Coloma de Farners, ho fem aquí, ho fem a cafès i llibreries que hi ha, per exemple, el Cafè Context de Girona, o Espai Natura, llocs, llibreries d'aquestes que a vegades ofereixen una mica un estímul perquè la gent hi vagi, doncs s'ofereixen aquestes activitats i de moment tenen bona acollida i estem contents.
Alumnes de quart d'ESO s'examinen de les proves de competències i coneixements bàsics. Entre el de dimarts i dimecres van haver de demostrar la seva habilitat en competència lingüística, matemàtica i científico-tecnològica. Escoltem Joan Ruiz, un dels professors que controlava les proves. Ruiz és professor de l'Institut Camp Norfeu de Roses. I escoltem també dues alumnes, la Georgina Mercè i la Laura Palomera.
Més o menys eren com les de l'any passat. Les de llengua, tant catalana com castellana, eren dos textos de comprensió lectora i una redacció. La de matemàtiques, doncs, alguns es queixaven que havia estat una mica més difícil, però vaja, sempre trobes els que es troben que la prova és molt difícil i els que no la troben tan difícil. I després avui hi ha hagut idioma, anglès, en aquest cas, que bé, es tractava d'escoltar dues audicions i després respondre una sèrie de preguntes relacionades amb aquestes audicions i fer un writing, una redacció. I després la que han trobat, o que els feia més por, i certament doncs, així s'ha constatat, perquè després cadascuna de les proves l'han de valorar, que si l'han trobat fàcil, difícil, molt fàcil, ha estat aquesta última de l'àmbit científico-tecnològic. Són preguntes o problemes de sentit comú, també de comprensió lectora, molts d'ells, i del que pequen la majoria d'aquests alumnes és de no entendre ben bé les instruccions que se'ls demanen. Llavors, no calia que estiguessin fent física o química o tecnologia a quart dintre del bloc d'específiques que poden triar, perquè després, passejant-me i comentant-ho amb ells, he vist que tan difícil l'havien trobat els que feien física com els que no la feien, com els que feien biologia, com els que no en fan.
Per mi el més difícil ha sigut l'anglès, perquè no el porto gaire bé, però eren bastant fàcils les proves. Per exemple, a mates era molt de lògica sumar, restar o mirar els gràfics i contestar segons el que has vist en el gràfic. Era bastant fàcil i lògic.
Sí, jo pensava que seria una mica més difícil. Hi havia un examen que m'ha costat més, el de l'àmbit científic-tecnològic, ja que més que res m'acosta més els números, les explicacions no les entenia bé i ho he tingut de repetir bastants cops.
El dimecres incluíem també una notícia d'àmbit esportiu. Fins a 4 jugadors del CERT de tenis de taula participen aquest cap de setmana al torneig estatal. Són els infantils Iker González i Norbert Tauler, el benjamí Àlex Portell i el juvenil Joan Massip, aquest últim amb moltes opcions per a guanyar en la seva categoria. Escoltem David González, delegat del tenis de taula del CERT.
Sí, a l'estatal a Valladolid hauríem d'anar a veure si podem guanyar, ja que vaig número 1 del rànquing, però bueno, mai se sap. A vegades jugues amb nervis, hi ha partits que es compliquen, però bueno, anem a guanyar, vaja.
Som ja una mica més madurs, una mica físicament, una mica més de musculatura i una mica més potents a l'hora de jugar, però bé, encara els hi queda camí i l'objectiu que ens hem marcat per aquest any és intentar doncs, quedar entre els 8 primers, que et dona plaça per poder anar a jugar al top nacional.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dijous, 16 de febrer. El Consorci de Vies Braves, és reconegut amb el prestigiós segell Biosfer de Turisme Responsable. És la primera organització gironina en rebre aquest guardó. El regidor de Medi Ambient ho considera un reconeixement per la bona feina feta amb aquest projecte. Escoltem Àngel Rodríguez.
Home, estem molt contents perquè recordem que en l'inici de les Vies Braves nosaltres hi érem, i vam creure i vam apostar-hi, amb una aposta que ara, amb aquest premi, doncs creiem que es reconeix el valor i la feina feta amb les Vies Braves. Hem de pensar que aquí a l'Ajuntament de l'Escala, quan ens hi vam adherir al començament de les Vies Braves, quan vam apostar per elles, va ser una proposta totalment transversal i amb la participació tant de l'àrea de turisme com d'esports, com de medi ambient. Per què? Perquè creiem en la idea, creiem en els beneficis, creiem i seguim apostant per un turisme sostenible amb responsabilitat, igual que vam treballar quan les vàrem fer amb negociacions i xerrades tant amb el Club Nàutic com amb la Confraria de Pescadors, perquè cap d'aquests sectors es veigués perjudicat per una cosa amb la que nosaltres creiem i vam apostar. I ara, uns anys després, doncs, amb aquest reconeixement internacional únic al món pel que fa a la intervenció de l'home en el mar, creiem que és importantíssim i interessantíssim. Nosaltres hi vam creure des del començament. El que passa que la negociació amb una empresa privada se'ns feia una mica estira i arronsa o estira i afluixa i una mica complicadeta, o que no era massa del nostre grat, i l'any passat ens va semblar que era interessant, creient en el projecte, mantenir-se, però no mantenir-se dintre de lo que és les Vies Braves com a marca institucionalitzada. Això ens ha permès seguir fent-los i treballant-hi amb tots els avantatges i beneficis que nosaltres hi vèiem, i alhora que ells doncs, ens hagin mirat de repescar amb unes condicions, esperem que més avantatjoses per nosaltres. Estem negociant-ho i encara no sé segur si serà que sí o si serà que no.
L'Escala, Olot i Banyoles s'uneixen per homenatjar el riu Fluvià en una exposició. La mostra s'estrenava divendres passat a Olot, consta d'una maqueta 3D del riu, plafons explicatius i la projecció d'un documental amb testimonis. Serà itinerant i arribarà a l'Escala la primavera de l'any vinent, 2018. Escoltem com ens ho explicava a l'informatiu de dijous Lourdes Boix, directora del Museu de l'Anxova i de la Sal de l'Escala.
Com el títol indica, el riu Fluvià neix a la Garrotxa, travessa el Pla de l'Estany i desemboca a l'Alt Empordà. Avui dia, el braç principal, evidentment, tothom sap que desemboca Sant Pere Pescador, però a Sant Pere Pescador no hi ha cap museu registrat. Llavors, per això ens varen venir a demanar si volíem col·laborar al Museu de l'Escala. I també doncs, ens ho venen a dir perquè hi ha un ramal del Fluvià, que la gent gran això sí que ho sap, quan els entrevistem doncs, ens n'han parlat, que s'ajunta amb l'aigua del Ter i desemboca allà al costat de l'hotel Rio Mar, l'última platja d'Empúries, des de l'Escala. Pel fet de que antigament el braç principal del Ter desembocava aquí a la primera platja d'Empúries i el braç principal del Fluvià desembocava a l'última platja d'Empúries. L'edat mitjana el Ter es va desviar el 1300, el segle XIV, i el 1740, també amb unes inundacions, es desvia d'una manera natural, es va desviant la desembocadura del